A tothom. Iniciem l'acte de clausura del 6è Simposi Llengua, Educació i Migració. A la taula tenim en Joan Badia, director general d'Innovació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en Joan Parera, professor de la Universitat de Barcelona i membre de l'IFE de la Universitat de Barcelona, i jo mateixa, Meritxell Estabanell, directora de l'IFE Josep Pallach de la Universitat de Girona. Us diré quatre paraules perquè han estat dues jornades realment molt intenses i molt denses i d'idees aquí a la taula ja n'han sortit moltes i per tant l'únic que voldria fer és alguna mica de referència a algunes qüestions que em semblen importants. La veritat és que han estat dues jornades molt complexes, molt intenses, com deia abans, en les que han aparegut moltíssimes idees i en aquest sentit plantejades des de perspectives molt diferents que segurament en alguns casos estan més propers en dates en relació a les nostres pròpies idees. Ens han aparegut també experiències més properes a les que potser visquem nosaltres cada dia, però també segurament ens hauran aportat idees, estratègies i propostes d'actuació en la pràctica que segurament que ens seran útils. Hem pogut conèixer també alguns materials que algunes persones doncs, ens han pogut presentar per veure doncs, com els podíem utilitzar, alguns que tenen unes determinades finalitats, més properes altra vegada al que realment pugui ser el nostre treball, d'altres que no tant. Però en qualsevol cas el que és ben segur és que totes elles ens poden ser de molta utilitat i segur que per nosaltres hauran estat algun revulsiu, alguna manera de d'alguna manera fer trontollar algunes d'aquelles idees que potser tenien com molt, estàvem molt convençuts d'elles i en aquest sentit serà ara el moment que tindrem de reflexionar de com les posem en la nostra pràctica, com això es tradueix en intervencions innovadores en el nostre treball pràctic i en aquest sentit estarem aconseguint el que d'alguna manera estàvem plantejant-nos quan vam intentar començar a organitzar aquestes jornades, influir d'alguna manera en la millora en la pràctica educativa en quant al que ens movem en aquest moment, que és el context multilingüe. multilingüe, en el que tots nosaltres intervenim d'alguna manera i val la pena que continuem treballant. En aquest sentit, doncs, us avanço que la nostra intenció és continuar en aquesta línia, intentar que hi pugui haver una setena edició del simposi, esperem que d'aquí un parell d'anys i per tant us puguem tornar a veure tots en allà. Esperem que les idees que ens hàgiu aportat vosaltres, i en aquest sentit aprofito per recordar-vos que ens hauríeu de fer arribar aquelles valoracions que us vam demanar ahir al dematí, que d'alguna manera recullin quina ha estat la vostra impressió, les vostres propostes de millora, si és possible, en relació al que heu viscut al llarg d'aquestes dues jornades, per tal que puguem començar a dibuixar cap on volem continuar desenvolupant el setè simposi de Llengua, Educació i Immigració. Us dic que en la mesura del possible intentarem que les aportacions que se'ns hagin fet arribar al llarg del congrés en format de conferències i de ponències les intentarem concretar en una publicació a l'estil de les que hem anat fent fins ara. En la mesura del possible intentarem que obtinguem aquesta publicació més de pressa del que en altres ocasions hagi pogut estar i per tant ho podeu tenir a les mans com més aviat millor. Però també us avanço que mentre això no sigui possible, la web del simposi seguirà viva i això vol dir que si aneu entrant podreu trobar allà algunes de les coses doncs, que s'hagin pogut anar extraient d'aquestes dues jornades i en aquest sentit doncs, el millor podeu fer-ne ús una mica més aviat del que sigui l'obtenció de la pròpia publicació. M'agradaria demanar-vos excuses per la incomoditat, per les molèsties que us hagi pogut suposar l'haver d'anar controlant-vos l'assistència, però això senzillament ha estat fruit d'una voluntat de servir millor a la comunitat, en aquest sentit de poder-vos lliurar un certificat que reculli el nombre d'hores que vosaltres heu estat aquí i que en aquest sentit el pugueu utilitzar per l'acreditació que us pugui ser més convenient. Finalment, i en nom dels comitès científics i del comitè organitzador, us agraïm molt sincerament la vostra assistència, totes aquelles aportacions que hàgiu pogut anar fent al llarg d'aquests dos dies i tot aquell treball que esteu fent en el vostre àmbit d'actuació, que segur doncs, que és el que ens ajuda a evolucionar i a millorar la pràctica de cada dia. Res més, jo passaria ara la paraula a en Joan Parera i moltes gràcies de nou.
En nom de la missió de la Universitat de Barcelona que organitza aquest simposi El que hem manifestat durant el dia és que amb aquest simposi em sembla una de les demostracions més clares de com la col·laboració entre institucions és beneficiosa i com el que en aquest país estem fent des de fa uns quants anys de posar en comú esforços d'institucions diferents en àmbits temàtics que en massa ocasions van cadascú pel seu camí, realment sempre aporta un valor afegit a la feina que estem fent. La col·laboració entre els dos ISES per a tirar endavant aquests simposis, que en principi, com a cara de la directora de l'ISES de Girona, continuarà en el futur, em sembla una demostració molt clara de la qual des de les ISES ens sentim plenament satisfactors. En la presentació abans de la ponència de l'ANICAS he esmentat el cas de la xarxa de grups de recerca. Seria un altre exemple de com les col·laboracions són sempre importants i de com en l'àmbit universitari hem d'intentar trobar sempre aquestes fórmules. En el comitè organitzador i comitè científic d'aquest simposi també són una mostra de com hi participem persones que venim de l'àmbit de la didàctica, de la llengua, de la sociologia, de la psicologia. És a dir, cada vegada que sento jo personalment i l'institut que representa en aquest moment més convençuts de la necessitat d'aquesta col·laboració per trobar en un àmbit tan interdisciplinari, tan complex com és el de l'educació, possibilitats d'avançar i suggeriments per a nosaltres. Jo no diré el que m'ha sortit d'aquest simposi, jo he intentat unes quantes idees claus, punts importants, que em fan plantejar i orientar coses de la meva activitat personal i professional. Cadascú deu sortir també amb aquesta mica d'anotació feta per la seva maleta del que avui hem après. Espero que tots puguem endur-nos d'aquesta sessió una cosa més i que ens ajudi no només en la reflexió, sinó també en la pràctica. Jo no vull deixar d'agrair en aquest moment l'esforç de totes les persones de l'ICE de la Universitat de Girona perquè aquest simposi hagi pogut funcionar tan bé com ens sembla que ha funcionat i per l'atenció personal que sempre ens tenen tant els qui participem en l'organització com els qui hi assistim. Jo agraeixo l'agraïment molt personalment a les persones que han estat per allà fora, els passadissos han anat per aquí i han anat per allà i que són els que han fet possible avui i ahir sobretot que això hagi pogut funcionar. Moltes gràcies.
Té la paraula Joan Badia.
Molt bé, miraré de ser breu, no allargar-me gaire, perquè divendres a la tarda i aquesta hora, després de dos dies de treball intens, doncs segurament que hi ha més ganes de plegar i d'anar cap a casa per reflexionar també sobre tot el que hem sentit i hem pogut aprendre aquests dies. A mi em sap greu no haver pogut ser-hi tots els dies, perquè doncs, realment segur que pel que heu comentat i pel que heu dit doncs, hi ha hagut coses molt interessants que ja llegirem. Abans que volia fer un prec, Meritxell, i com que ja m'has dit que et satisfaràs, sempre és un plaer que se t'avanci i digui, volia demanar això que pengéssiu al web del Congrés, sí, que penguéssiu tots els materials que poguéssiu i no haguéssim d'esperar la publicació, perquè estic segur que hi ha coses que podem tenir, que són, encara que sigui només uns PowerPoint, segur que són interessants. Per tant, doncs hi ha moltes gràcies a l'avançada. Bé, no deia que les jornades segur que han servit per reflexionar, però també alguns ens han de servir per prendre decisions i per continuar, en alguns casos endavant, amb algunes coses que s'han emprès, però d'altres també doncs, per potser provar-ne, assajar-ne o intentar impulsar-ne de noves. I això et dit la conferència de l'Anna Camps, que m'ha interessat molt, com sempre, i que en nom de tots em sembla que val la pena doncs, agrair-li. I algunes reflexions que ella ha fet, que evidentment comparteixo, em sembla que són especialment pertinents per tenir en compte i, com ha dit en Joan, per quedar-nos-les com a elements claus. Una que ha dit ella només d'entrada i que jo també me'l crec és que aquí hi ha hagut concentrats durant tots aquests dies doncs, molts sabers teòrics i pràctics i que sovint el que hauríem de saber fer és com convertim sobretot els sabers pràctics, els d'aquí, els dels mestres, professors i professores que tenim en els centres, en sabers teòrics. I d'això doncs, l'Anna en sap molt perquè heu vist doncs, que a través dels exemples realment doncs, ha fet aportacions interessants que són elaboracions a partir d'experiències pràctiques i per tant jo diria que aquesta és una línia en la qual hem de continuar avançant. Per la part del nostre departament hi ha un espai, no sé si hi heu entrat mai, a l'ISTEC, que es diu Pràctica Compartida, nova, un nou portal de l'ISTEC, que justament vol ser això, experiències pràctiques, doncs que els professors i professores dels centres ens facin arribar sobre o bé un àrea curricular, o bé sobre l'organització del centre, o bé sobre la relació del centre amb l'entorn, i que poguéssim, degudament filtrades, degudament, diguem, discutides i assajades, poguéssim posar a disposició de tota la comunitat perquè tothom les vagi coneixent i vagin ajudant-nos a avançar. Després ja vindrà també la reflexió sobre aquestes bones pràctiques, si m'ho permeteu, però d'entrada, doncs que les puguem conèixer. Ja n'hi ha algunes, ja, cas em sembla de l'Escola de Cine de Vic i algun altre d'aquesta mateixa temàtica que ens ocupa, doncs que són prou interessants. Bé, em sembla que també una altra constatació que s'ha anat planant al llarg de totes les jornades és que tenim un panorama complex i aquest panorama aquesta situació la podem abordar de diferents maneres. Hi ha una manera pessimista, vaig problema que tenim, no en teníem prou amb el català i el castellà, que ara en tenim 250 més, no sé quantes més, doncs aquí no ens en sortirem, això serà un caos o, en fi, o una cosa que no ens entendrem, el pobre català ens sortirà molt mal parat, i efectivament pot ser que això pugui ser cert, segons com fem les coses. Però també hi ha una altra manera de mirar-se aquesta situació, i em sembla que l'Anna hi ha insistit molt, i a mi m'ha agradat especialment, que és dir, bé, aquesta és una oportunitat, primer, per canviar la metodologia. Segon, per convertir els alumnes en agents actius, també d'ensenyament i d'aprenentatge. I tercer, doncs, per fer que tots plegats millorem i avancem en una direcció, si m'ho permeteu dir, és comuna a tot aquell lema de l'escola inclusiva. És a dir, la situació que se'ns planteja en el terreny de les llengües és exactament la mateixa que es planteja quan volem incorporar alumnat, diguem, amb determinades dificultats, a una aula ordinària. El capdavall és el mateix, és inclusió escolar. És tenir una situació en què en el context ordinari canviem les coses per tal doncs, que els alumnes rebin una millor educació tots plegats i tots junts. Per tant, doncs, en aquesta mateixa línia hem de saber trobar doncs, aliats, hem de saber trobar doncs, persones que ens ajudin i que d'alguna manera doncs, contextos que ens permetin avançar. Val a dir que les aules d'acollida són excel·lents laboratoris, però també deixem-ho dir que l'aspiració que hauríem de tenir en un centre en què no arribessin nouvinguts és tancar l'aula d'acollida. Perquè l'aula d'acollida sovint és un refugi enfront de l'aula ordinària. I quan diem que, i vaig dir-ho també, una de les coses importants que ens queden per fer és com passem de l'aula d'acollida a l'aula ordinària, és justament perquè sovint l'aula d'acollida és un espai segregat a dins del centre. Ens ho hem de dir també. Perquè hi ha centres, hi ha professors que diuen, això està molt bé les aules d'acollida, tingueu-les allà. No, si no és això, si la definició que va fer el Pep Vallcorba al començament de les aules d'acollida, que són un recurs, no un espai, era exactament això. I n'hem vist algun exemple, de vegades, els d'aules d'acollida, que no hi ha un espai per l'aula d'acollida, sinó que és un professor que ajuda els altres professors a acollir dins de l'aula ordinària alumnes que arriben. Hi ha fins i tot algun director o una directora amic meu que s'ha negat a tenir aula d'acollida perquè l'alumnat que rep és bàsicament de Sud-amèrica i diu que no li cal perquè l'alumnat de Sud-amèrica ha de poder, com l'alumnat de la resta de l'Estat, incorporar-se progressivament a l'aula ordinària. L'aula d'acollida també ha fet un factor d'acollida emocional que va assumint a l'aula ordinària i costa, però també l'hauríem de saber fer perquè si no ens estem privant d'un agent de transformació de la pràctica doncs que queda allà arreglat. I això és el pitjor que ens pot passar. Ja m'enteneu? No és que ara vull dir que hem de tancar les aules d'acollida, però vull dir que no hem fet el trasbàs del molt coneixement que s'ha generat a l'aula d'acollida a la resta del sistema, i aquest és un tema que tenim pendent. L'Anna també ha insinuat, només ho ha insinuat, l'ha deixat apuntat, una altra cosa molt innovadora que són els plans educatius d'entorn. No ha continuat perquè segurament no tenia temps per fer-ho tot, però en els plans educatius d'entorn també hi ha experiències, sobretot de relació a escola-comunitat o escola-entorn, molt interessants, que també afecten o també haurien d'afectar les pràctiques a dins del centre. No és solament la relació del centre amb l'entorn, sinó també com fem que aquesta relació escola-entorn afecti també el que passa dins del centre. Bé, deixeu-me dir que tant l'altre dia com avui jo vaig sortir amb una idea que fa temps que segurament hauríem d'explicitar. És que en el tema d'ensenyament i aprenentatge de les llengües hauríem de trencar els dogmatismes. Jo crec que sovint som molt presoners d'alguns dogmatismes. L'Anna ho ha posat també de relleu, aquesta idea de que no les traduccions, no sé què, responen a vells dogmes que no em revisem mai i que estaria bé com una revisessin i revisessin al fons, i com aquest d'altres que segurament ens impedeixen sovint, perquè són presoners del nostre propi imaginari, de continuar avançant. Bé, voldria acabar simplement fent una demanda, i és que no deixeu d'acompanyar-nos, acompanyar-nos de manera crítica, si pot ser, és a dir, tots els que sou a la universitat, però també tots els que sou en altres institucions, em sembla que és un deure del departament agrair-vos la bona feina que feu, l'acompanyament que feu, i per tant, doncs, demanar-vos que, de manera crítica, de manera sovint, doncs, allò de dir no ho feu bé, o això es podria minorar, o es podria fer més bé, no deixeu de fer-ho, perquè això és justament el que ens estimula i el que ens fa avançar a tots plegats. Però també que continuem, doncs, treballant de tots plegats. Vull acabar, sí, agraint primer a la ciutat de Girona l'acollida que ens ha fet, la regidora, a les universitats i de manera especial a l'ICE per la bona organització i pel bon desenvolupament que han fet les jornades, però sobretot a tots i a totes vosaltres, els assistents, perquè així com diuen que el significat d'una obra literària no s'acaba, no es perfà fins que no hi ha un lector, no hi ha un lector que l'ha llegit, també és veritat que les activitats de formació i els congressos no tindrien sentit sense la vostra presència. Moltes gràcies.